Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. El president de Vox, Santiago Abascal, ha dit que PP i Ciutadans no poden formar govern amb el suport de la seva formació si no hi negocien. D'aquesta manera, en un missatge de Twitter, Abascal avisa que la formació d'ultradreta defensa el mateix que proposava Ciutadans en el tema de la violència de gènere i denuncia que la seva força política només ha rebut insults i menyspreus en les últimes setmanes. Des del PP, Pablo Casado ha reconegut des de Ceuta que pensa parlar amb Vox alhora que ha mostrat el compromís de la seva formació per erradicar la violència de gènere. D'altra banda, recordem que l'Audiència de Navarra ha decidit mantenir en llibertat provisional els 5 condemnats a 9 anys de presó pel cas de la Manada. Per 2 vots a favor i un en contra, que és el del president de la secció, els magistrats han desestimat la presó provisional que havia estat sol·licitada per Fiscalia, acusació particular, dues accions populars de Pamplona i el govern navarrès. L'atur a Catalunya ha baixat de més de 25.000 persones el 2018, un 6% menys que ara fa un any. En relació amb el mes passat, això sí, la quantitat de desocupats disminueix de gairebé 1.500 persones. Ara hi ha gairebé 393.000 persones aturades a Catalunya i al conjunt d'Espanya la xifra és de 3.200.000. Ramon Folch i Camarasa ha mort a Mollet del Vallès als 92 anys. L'escriptor i traductor era el 9è fill de l'autor del Patufet, Josep Maria Folch i Torres, i va passar la infantesa llegint tota mena d'històries escrites pel seu pare. Va guanyar diversos premis, com el Sant Jordi, el Sant Joan o el Ramon Llull, i va escriure una cinquantena, va publicar, millor dit, una cinquantena de llibres. La Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona acull aquest vespre a partir de les 8 una pregària amb cants de Teseu on serà present tota la comunitat monàstica amb el germà Alois Loser al capdavant. S'ha celebrat els últims dies a Madrid, fins al dia 1 concretament, la 41a trobada europea de joves d'aquesta comunitat ecumènica. La pregària amb cants de Teseu s'espera que tingui molta participació en aquesta basílica, la de Santa Maria del Mar, per si voleu anar-hi, a les 8 del vespre. Fins aquí l'actualitat, de seguida el Mirador. Abans, el pensament del dia amb la professora emèrita de la Universitat Rovira i Virgili i expresidenta de Càritas Catalunya, Carme Borbonès.
Com ben bé va dir Ramon Llull, si no ens entenem per llenguatge, entenem-nos per amor. Avui en dia, cadascú de nosaltres compartirà treball, veïnatge, amistat, amb persones molt diverses, que tenen visions i plantejaments diferents, com a resultat d'experiències vitals forjades en altres entorns i en altres circumstàncies. Però hem de fer l'esforç de compartir humanitat, de compartir respecte i estimació. Sense aquests valors, no podem omplir la nostra vida ni trobar-li sentit. Les dificultats i les adversitats, petites o grans, que apareixen en la nostra vida diària, necessiten de la nostra fortalesa, de les nostres conviccions, però també necessiten de la riquesa que ens poden aportar els altres, de la nostra capacitat per establir un diàleg sincer i obert. Hem d'estar convençuts de que la convivència ens humanitza, ens obre noves oportunitats, ens esvetlla noves respostes. En el món actual, on conviuen distintes maneres de fer i de sentir, tenim el risc d'aïllar-nos, d'instal·lar-nos en espais coneguts que ens reforcin la nostra seguretat. I això ens empetiteix. Això redueix la nostra capacitat vital. Hem d'estar oberts a l'altre, a altres visions i a altres percepcions. L'altre també és el meu germà. Perquè la convivència sigui enriquidora, no n'hi ha prou a una actitud tolerant i educada. Ens cal fer l'esforç de reconèixer a l'altre, de reconèixer la seva dignitat i estar disposats a establir el diàleg. El diàleg ens purifica a cadascú de nosaltres. I aquest diàleg fet en el mar de l'amor ens obre noves oportunitats per avançar en la construcció d'espais de pau.
Ràdio Estel.
Si t'estimes els animals i la natura, escolta el programa La veu dels animals i la natura, dins l'àmbit de Catalunya. Per la seva extensió, notícies, consells i entrevistes, és l'únic que podràs trobar en el dial. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel. T'esperem.
Endinsa't en els millors viatges amb el Club Més Amics. Vine amb nosaltres a les destinacions més increïbles i viu experiències inoblidables. Si vols viatjar, fes-ho amb nosaltres. Et portarem allà on la cultura batega, on els paisatges creixen i on l'espiritualitat reneix. Viatja amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
A la Fundació Bancària La Caixa fa anys que estem compromesos amb cada comunitat, amb cada ciutat, amb cada lloc en què algú ens necessiti. Un compromís que ens ha dut a ser una de les fundacions més grans d'Europa. Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen 7 minuts i mig de les 6. Salutacions també del José Matoses a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Rafa Sanahuja i la Ruth Carballido a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Avui, en el nostre segon programa de l'any, volem parlar de les noves maneres de fer política i d'oferir missatges, tant a Catalunya com al conjunt d'Espanya. Per exemple, de cara a les eleccions municipals, també europees, són moltes les forces polítiques que presenten, pensant en el 26 de maig, candidats independents i fins i tot llistes que no són pròpiament de cap partit. És el cas conegut de Manuel Valls a Barcelona o de Jordi Graupera, també, amb l'independent Josep Bou pel PP, també a la capital catalana. Però segur que trobarem molts més exemples d'aquí a la data dels comicis. El trencament del bipartidisme i les últimes sacsejades, amb la irrupció de Vox a Andalusia, ben coneguda, fan concebre de manera diferent la relació entre els dirigents i els ciutadans en un moment especialment difícil per una cosa de la qual es parla menys ara a Catalunya, que és la manca de credibilitat del sistema en molts sectors socials i per la crisi de lideratges. I no ens referim amb això a la qüestió del dret a decidir de Catalunya o de l'independentisme. En qualsevol cas, la necessitat de fer els ajustos o les reformes que es poden necessitar per millorar la qualitat de l'actual democràcia davant uns comicis locals i europeus que generen una nova incògnita sobre l'abstenció i la fragmentació és una qüestió que ens preocupa i ens ocupa avui a la nostra taula. Ens acompanyen a l'estudi 1 de Ràdio Estel en directe, com sempre, per parlar-ne, d'una banda, Dani Planàs, coordinador d'Acció Política, podem dir-ho així, de Demòcrates, de la nova formació que lidera Antoni Castellà. Benvingut, bona tarda.
Hola, bona tarda, gràcies.
Gràcies a vostè per ser aquí.
De tu, sisplau, de tu.
Molt bé, gràcies. Tenim el costum de dir de vostè, però bé,
en tot cas, però
sou joves.
Sí. Bueno, o no tant, però ens agradaria semblar-ho.
També tenim amb nosaltres Josep Maria Cano, que és diputat de Ciutadans i també regidor a Premià de Dalt. Premià de Mar, sí. Què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda, Ines. Encantat.
Gràcies també per la seva presència entre nosaltres i completem les presentacions amb Guillem López Sanz, que és el número 7 de la llista de Barcelona és capital, liderada per Jordi Graupera, de cara a les municipals de Barcelona. Ho hem dit bé, oi? Bona tarda.
Bé, bona tarda. Encara el nom de la candidatura no està decidit.
No és oficial.
Que és part de Barcelona és capital, que és un partit instrumental, de moment, que tenim amb Jordi Graupera. Però, de moment, la candidatura no té nom.
Amb això ja, d'alguna manera, vostè confirma el que estàvem dient, que hi ha llistes que no seran ben bé de partits, o poden acabar sent-ho, o no, depèn.
Clar, encara, de moment, hem fet les primàries, ja veurem com acaba tot plegat, perquè també tenim demòcrates dintre de la candidatura i un, altres partits com Solidaritat, llavors això s'ha de resoldre.
Per tant, com que Demòcrates està entrant a la candidatura, ja han aglutinat part de les forces en el cas de Barcelona, oi?
No, no. En el cas de Barcelona, òbviament, que en Guillem aquí ja va participar com a candidat a les primàries i va resultar elegit, però per estatuts demòcrates, quan ens vam fundar, ja vam posar sobre paper que totes les participacions a les eleccions serien per primàries obertes a la ciutadania. Això vam poder-ho conjuminar molt bé aquí a Barcelona i en altres punts, perquè Primàries Catalunya no només impulsa primàries aquí a Barcelona, sinó arreu de Catalunya. Vam poder-ho conjuminar molt bé amb la proposta de Primàries Barcelona, que estaven dient exactament el mateix que nosaltres i va ser molt, molt senzill posar-nos d'acord en impulsar unes primàries obertes a tota la ciutadania, que la ciutadania exactament triés quins són els candidats que els han de representar. Per tant, va ser molt senzill.
En qualsevol cas, alguna cosa es mou en la política, perquè Ciutadans, em sembla que Barcelona no es presentarà o donarà suport a Manuel Valls, o què passarà aquí? Ens ho pot explicar,
sí,
senyor
aquí,
Cano?
Sí, aquí a Barcelona donarem suport a la campanya, bueno, a la plataforma del senyor Valls. De fet, a Ciutadans sempre hem estat oberts al talent i a tenir gent independent, perquè el que importa és el projecte i els valors i la ideologia que defensa. En aquest cas, coincidim amb la ideologia i els valors que defensa Manuel Valls.
I com definiria, perdó, la ideologia? Liberal, partidari,
sí,
de la Unitat d'Espanya?
Liberal, progressista, diguéssim. Ell es defineix com més socialista, però en definitiva coincideix amb nosaltres en ser progressista, en ser demòcrata, evidentment, a ser europeista, no? Un constitucionalista, que per nosaltres és bàsic en aquests moments, sobretot, bueno, sempre, però en aquests moments que estem vivint, i jo crec que és el que representa la figura del Manuel Valls aquí a Barcelona, i la candidatura que té, una candidatura que per nosaltres és molt potent.
I per passar d'unes opcions a les altres, li volíem preguntar, sobretot avui a Guillem López, què és el que vol fer aquesta candidatura? Perquè tenim entès que Jordi Graupera el que volia era aglutinar, a través d'un sistema de primàries, una candidatura única de l'independentisme a Barcelona, concretament. Però, de moment, això no sembla que vagi per aquí.
No, només no va per aquí, sinó que no anirà per aquí. Perquè l'única forma d'anar amb la resta de partits era que participessin a les primàries i no ho han fet.
I no ho han fet. Ni PDeCAT ni Esquerra Republicana, en aquest cas. Oi? Que tenen els seus propis candidats, com ja sabem.
Bueno, el PDeCAT encara no sabem ben bé
és
com
veritat,
es presentarà.
No l'ha definit, però es presentarà en solitari.
Sí, sí. No, a veure, l'objectiu de la candidatura, evidentment, és guanyar l'alcaldia i poder governar amb un projecte independentista i que realment canviï les formes de fer política i, sobretot, recuperi la confiança de l'independentisme en els seus partits polítics, cosa que ara no existeix, i creiem que existeix un quart espai i que aquest quart espai la gent està necessitant que estigui representat a les institucions.
Està d'acord, en aquest cas?
Absolutament d'acord. I el que dèieu, el que és important, el que tenen les primàries, que el que nosaltres fem, el que hem fet conjuntament amb la gent de Barcelona és capital, la gent de Solidaritat, gent de Demòcrates, gent sense adscripció política i gent de la societat civil, són unes primàries obertes. Tothom es posa molt a la boca el tema de primàries i, sense anar molt lluny i sense voler posar el dit a l'ull a ningú, jo recordo que Esquerra Republicana fa 3 mesos tenia un candidat que no és el que és ara. Escollit pel que
no era, ells... No era Ernest Maragall, vaja.
Correcte. Escollit per el que ells en deien unes primàries, que realment no eren unes primàries, eren unes assemblees de partit. Llavors, el valor d'aquest tipus de primàries, i el que diu en Guillem molt bé, que són formes noves de fer política, és que, òbviament, no serà una candidatura única de l'independentisme. Per què? Perquè Primàries Barcelona va obrir a tots els partits la possibilitat que presentessin els seus candidats i que el talent aflorés i que quin tingués més encapçalés aquesta llista. No va poder ser perquè no van voler els grans partits. Partits més petits sí que ens hi hem afegit i hem participat i ho hem potenciat i hem fet tot el que ha convingut perquè les coses surtin. Per tant, això ja és un contracte que prenem amb les més de 10.000 persones que han participat en aquest procés. Ara, aquestes 10.000 persones que nosaltres els hi hem explicat com a organització, tots plegats, que els hem explicat que ells decidiran qui és el cap de llista i qui ordenarà la llista en una segona volta, no els hi podem dir de cap manera que no ara, com que hi ha hagut uns senyors que s'han despertat més tard i ara tenen la intenció d'incorporar-se a aquesta llista, la seva voluntat queda eliminada perquè un pacte en un despatx entre uns i altres fa que s'hagi d'invertir l'ordre.
Sabem que les eleccions municipals, senyors, no són extrapolables a altres processos electorals, em refereixo a Ciutadans, al PP, al PSC, als partits nous que, o formacions o forces noves que alguns de vostès representen, però sí que poden dir moltes coses i sobretot apunten que si les coses van com sembla, hi haurà molta pot haver-hi molta fragmentació a Barcelona. Es presenta Manuel Valls, però es presenta també el PP. Suposem que es presentarà Vox a Barcelona, no ho sabem, això. I, d'altra banda, doncs, hi ha les candidatures independentistes, hi ha Barcelona en Comú, amb Ada Colau, que intentarà vendre la seva gestió d'aquests 4 anys. En el cas de Barcelona, i amb això, si el sembla, tanquem Barcelona i parlem de coses més generals. Algú vol comentar? Senyor Cano, per exemple?
Sí, bueno, jo penso que evidentment, el que és el bipartidisme s'ha acabat.
S'ha acabat fa molt, ja, eh?
Ara es tracta de fer pactes i fer acords, no? El que passa que sí que és important per nosaltres, per contraposar amb el que ells explicaven, que no continuï Barcelona al servei de l'independentisme. Per nosaltres, Barcelona és una gran ciutat, s'ha de tenir un gran projecte de ciutat, un projecte de ciutat d'una ciutat catalana, una ciutat espanyola i una gran ciutat europea i del món. I aquest és el projecte que defensa Manuel Valls. Per tant, és molt important aquestes eleccions municipals a Barcelona i que aquest lideratge sigui el de Manuel Valls el que acabi aconseguint l'alcaldia de Barcelona i s'arribin els pactes necessaris perquè sigui així.
Ada Colau, de fet, no és que sigui una opció netament independentista, però segons vostès ha estat al servei de l'independentisme. Segurament sí, dos de la taula no diran el mateix.
No ho veig exactament, ni de bon tros igual que en Josep Maria.
Tot i que hi ha hagut complicitats, també s'ha de dir.
Al contrari, jo penso que el que ha de canviar és que realment Barcelona estigui dirigida i comandada per algú que ho posi al servei de la construcció nacional del nostre país, perquè és clau des del meu punt de vista estratègic de l'independentisme en general, i en particular de demòcrates i del moviment de primàries, que per això les fem, que Barcelona tiri del carro. I quan l'1 d'octubre calguin, l'1 d'octubre quan sigui, el proper 1 d'octubre calguin col·legis electorals, no s'hagi de fer el pacte d'última hora que es va fer, des del meu punt de vista, molt vergonyós, amb l'alcaldessa Colau, buscant un subterfugi perquè no sigui dit que hi posa traves, que les hi posa realment, en canvi que no, que ho impulsi. Al contrari, justament al contrari que en Josep Maria, jo considero que aquestes eleccions són molt importants i un primer pas per tornar a generar les condicions del 3 d'octubre per poder, llavors sí, fer el que no es va fer el dia 3, 10 i 27 d'octubre.
Però és que també governar una ciutat com Barcelona va més enllà d'això, també, no?
I tant, ja, sí, i sí. Tant, i tant.
No, però jo el que afegiria precisament
endavant
és que si volem una Barcelona que sigui realment una gran ciutat, probablement els independentistes som els qui som capaços de portar-la més amunt, entenent que realment la catalanitat de Barcelona i un estat català la portaria molt més amunt que no sent la segona ciutat d'Espanya.
Ja veiem que, encara que hi haurà fragmentació segurament en les propostes polítiques municipals, també hi haurà polarització entre independentisme i no independentisme, perquè, vaja, que amb tot el respecte al que vostès diuen, apunta cap aquí, no? Hi ha les dues coses.
Crec que el model de ciutat és diferent en funció de quina preeminència i caràcter li dones a la
No es pot ignorar que és un fet polític que influeix, també, no?, en la realitat actual. Perdonin, perquè tenim una pregunta del dia que a través de radioestel.cat oferim als oients. Veieu bé que sorgeixin noves candidatures de cara a les eleccions del 26 de maig? Teniu tres possibles respostes. La primera, sí, és bo per a la democràcia i fomenta la participació. Una segona, sí, però només si és per reformar a fons l'actual sistema. I una tercera opció, no, perquè els consensos són importants en aquest difícil moment. Us animem, amics oients, a votar, ja ho esteu fent molts de vosaltres. Fins una mica abans de 6:45, quan acabem el programa, podrem fer un avanç dels resultats, però teniu temps també fins demà al matí per votar. Bé, vostès creuen que és bo per la democràcia, que potser tampoc també seria excessiu que hi hagués moltes candidatures, per exemple, a Barcelona. Sabem que en pobles petits no passarà, però com ho veuen?
Ara, jo ho veig positiu perquè al final són els ciutadans els que decidiran quantes opcions hi ha a l'Ajuntament i, per tant, si són ells els que se senten representats per 10 agrupacions diferents, doncs al final no ens queixarem. I també diria una cosa que és bona de les eleccions municipals, que és la circumscripció única, que beneficia que realment la pluralitat d'opcions sigui realment representativa. Crec que el bipartidisme estatal, o també el català, passava sobretot també pel tema de la llei electoral, perquè al final, si tenim un sistema parlamentari, com més opcions hi hagi i més intents d'acords s'hagin d'aconseguir, millor. Vull dir que crec que beneficia la democràcia que arribem a acords i trobem punts en comú.
I els ciutadans voten, i el que val és el que voten els ciutadans. Tant si hi ha partits que han fet primàries com si no. Perdoni,
jo volia afegir una cosa.
Que si després parlo... No, senyor, és igual, és igual.
Ah,
senyor Cano, si vol... No, endavant, endavant.
Només és igual. Només un apunt que m'ha agradat molt això que diu en Guillem, i jo, posats a acollir la diversitat d'opcions i tal i qual, sempre he trobat molt excessiu el 5% del límit de participació a les municipals. Estem parlant que el Parlament de Catalunya és un 3%. 5%...
Es necessita un 5% per obtenir representació municipal a totes les municipals.
Jo soc d'un poble petit que de cap allà dalt a la Garrotxa, que es diu Olot. Recordo que el 2011...
No tan petit, eh?
Molt petit comparat amb Barcelona. Que les eleccions del 2011, per exemple, un 18% dels votants van quedar sense opció política. I això, en tot sistema democràtic, jo penso que és denunciable, perquè al cap i a la fi aquestes 18 persones que comparativament 18% de persones,
18% de ciutadans,
de memòria, calculo que devien ser uns 1.500, unes 1.500 persones.
Entre uns partits i altres es van quedar sense.
Clar, llavors, si mai aconseguim posar-nos d'acord en una llei electoral del nou estat català, òbviament, això també ho tocaria.
També podria fer-se una llei catalana electoral, encara que no fos estat.
Sí, però com que jo prefereixo l'estat,
sí,
primer, i després
vostè el prefereix.
Podem fer-ho de la manera
que vulgui. Ciutadans també defensa, no? Una reforma de la llei electoral. Vostès diuen que ens perjudica l'actual.
A la Nova República segur que ens posarem d'acord amb els senyors de Ciutadans per quina llei electoral hem de tenir tots.
Això és imaginari, no, de la República.
Ara no discutirem república sí o no.
No discutirem per això. No, el que sí és cert és que la democràcia és això, no? Que es presentin diferents projectes i que defensin la ciutat. Jo no coincideixo amb el company en el sentit de que l'independentisme ha portat res de bo a Barcelona. Per mi no ha portat absolutament res de bo, ni a nivell econòmic, ni a nivell de ciutat. La ciutat s'ha deteriorat molt i el que fa falta és un projecte de ciutat, no? Un projecte de gestió de ciutat, un projecte de promoció de ciutat, de la marca de Barcelona, que no continuï perdent en aquest rànquing internacional, i això és el que fa falta aquí a Barcelona, no continuar amb aquesta dèria i amb aquesta matraca, perdoneu-me, de l'independentisme.
Avui ens acompanyen al Mirador de l'Actualitat Dani Planàs, que és de Demòcrates, Guillem López Sanz, de la llista de Jordi Graupera a les municipals de Barcelona, de moment anomenada Barcelona és capital, i Josep Maria Cano, diputat de Ciutadans al Parlament i regidor a Premià de Dalt. Per cert, es tornarà a presentar a Premià
de Mar,
perdoni, de Mar. Surt de dalt, de Mar.
Encara no s'han decidit quines seran les candidatures, jo estic a disposició del partit, però encara no s'ha parlat.
Bé, en tot cas, m'agradaria que no ens centréssim només en Barcelona i parléssim una mica de les municipals i les europees en general, perquè aquí hi ha molts moviments, lògicament a Catalunya condicionats pel difícil moment polític que vivim, la possibilitat que Oriol Junqueras sigui candidat en unes eleccions europees, o fins i tot Carles Puigdemont, què pensen que pot passar? Pot haver-hi molta sacsejada? Pot estimular això la participació? I vol començar, és igual. Dani Planàs.
És un tema complicat. De les candidatures a les europees. Sí.
Europees i municipals, també, preguntem tot una mica. Són diferents,
esclar. Jo penso que són, tal com s'ha plantejat, o tal com algú ho planteja, són dos escenaris diferents des del meu punt de vista, sobretot si fem l'analogia de primàries Catalunya. Només un apunt, ja t'ho ha dit abans, en Guillem, la candidatura no és Barcelona és capital, sí. No sé què serà, el moviment és Primàries Catalunya.
Primàries Catalunya, correcte.
Correcte. Doncs contraposició Primàries Catalunya amb el que estan fent els partits polítics, inclús, parlant de municipals, ja he dit que eren dos escenaris diferents, algú està plantejant que potser Joaquim Forn serà un candidat d'un dels partits que concorrerà a Barcelona, que és un pres polític que està a la presó, juntament amb l'Oriol Junqueras, que és un altre pres polític que està a la presó, és clar, això entra... potser és delicat, i no sé exactament quines paraules triar, perquè és un tema molt delicat, perquè són unes persones que estan injustament a la presó des de fa molts dies, més d'un any. Però provaré de trobar les paraules correctes. Passes de la política a una altra cosa. I això pot distorsionar d'alguna manera el que és una contesa electoral pròpiament dita. Ho entenc, sí. El senyor Junqueras i el senyor Forn tenen tot el dret del món a presentar-se a les eleccions. És òptim des del meu punt de vista. Tinc molts dubtes perquè si fem això estem deixant que la direcció política del país o d'una ciutat estigui en mans d'unes persones que estan privades de llibertat amb tot el que això comporta. Okay. Per tant, és un tema molt delicat que a mi em genera molts dubtes i que jo no sé si és la solució òptima. Ara bé, és el que ha triat el seu partit, en aquest cas Esquerra Republicana, sí que està programat el senyor Junqueras com a candidat, el senyor Forn, són rumors i prou, per tant, tot el respecte.
Però en tot cas veig que vostè ofereix una visió que des de l'independentisme no és tan diferent de la que podria oferir potser el senyor Cano, és a dir, que els que estan privats de llibertat potser és millor que no siguin candidats. També diria el mateix vostè?
Bé, jo...
Encara que no coincideixi amb el fet que són injustament, que són presos polítics.
Sí, no, però al final és tornar a posar la política, que una mica és el que anunciava ell, al servei de tot aquest procés, no? Les europees són unes eleccions importants, sobretot per nosaltres, que és un partit constitucionalista i europeista, i que s'estan decidint moltes coses, i moltes coses que són molt importants en política a nivell de tota Europa i a nivell de tot el món. Per tant, no té sentit posar-lo al servei d'aquesta causa. I les municipals és exactament igual. Les municipals les presenten per tenir un projecte de ciutat, en el cas de Premià de Mar, que és la meva ciutat, doncs per gestionar bé els serveis, perquè tinc una projecció dins de la comarca, els de Premià de Mar dins del Maresme, no? perquè estigui neta, perquè estigui ben gestionada, com deia abans, però tots aquests aspectes. El que va més enllà no té gaire sentit i no ajudarem a la ciutadania, perquè jo entenc que la ciutadania no és el que demana quan fa unes municipals o quan fa unes eleccions europees. Per tant, entenc que no s'han de barrejar aquestes coses.
Bé, doncs una opinió més. En el seu cas, senyor Guillem López, o Guillem López.
Sí, el senyor encara. No, a veure, per part de les europees, sempre he considerat que no s'entenen, generalment, i els partits no juguen gaire que s'entenguin. Determinades coalicions a nivell d'estat de diferents forces polítiques, encara que siguin, comparteixin que són nacionalistes o que són independentistes, a vegades no s'entenen quin és l'objectiu, realment. Per tant, no tinc clar ben bé quina és l'estratègia de cap partit en les properes europees, aquí a Catalunya ni a Espanya. A més, no sabem després encara en quines coalicions europees poden acabar. Per tant, és com que el vot està molt distorsionat i probablement es manipuli tot dient que ens juguem moltes coses a Europa quan tampoc és ben bé així. Llavors, les europees encara em fan una mica de rencança fins que no s'acabin d'aclarir les coses. I a les municipals, crec que l'independentisme té una oportunitat de redefinir estratègies, sobretot que després del 21D han canviat moltes estratègies dels dos principals partits. Per tant, crec que és bo que es tornin a enfrontar les urnes i veiem entre tots quina és l'opció majoritària dintre de l'independentisme.
M'agradaria matitzar-me a mi mateix.
Sí, endavant, no es preocupi.
No, perquè Josep Maria ha dit una qüestió. Sí que aporta que el senyor Junqueras sigui candidat. Aporta, vostè diu, i t'entenc, que no aporta res. Des del meu punt de vista sí que aporta una cosa, que és una denúncia. Una denúncia. Una denúncia per fer que...
Voldria presentar-me i no puc exercir...
O sí, no puc exercir, i això passa a Catalunya.
Suposant que continuï a la presó el 26 de maig, que no ho sabem encara.
No en tenim ni la més remota
idea. S'ha fet el judici.
No en tenim ni idea. I, a més, tal com manegen els tempos la justícia espanyola, això dependrà de què els hi convingui a ells mateixos. Per tant, no ho sabem. Però sí que m'agradaria matitzar això. Sí, aporta. A mi em genera un dubte si cal reforçar aquesta denúncia o cal optar per una altra qüestió. És un dubte que em genera.
Un minut i mig i seran 6:45. Recordem, amics oients, que ens acompanyen avui Dani Planàs, de Demòcrates, Guillem López, de la llista de Jordi Graupera, tots dos, ara ho direm bé, a Primàries Catalunya, no, en aquest moviment polític, i també Josep Maria Cano, diputat de Ciutadans i candidat, actualment regidor a Premià de Mar, i possible candidat, que encara ens diu que no està confirmat, en aquestes eleccions del 26 de maig, que són municipals. Ens ha comentat abans Dani Planàs aquesta exigència del 5% per tenir representació, un sistema electoral concret dels municipis. També són europees, amb circumscripció única a tot l'Estat, cosa que també fa que, bé, que això sigui, per una banda, positiu per alguns, o per altres no estiguin d'acord. I també hi ha, recordem-ho, a prop d'aquí, a les Balears i a la Comunitat Valenciana, hi ha eleccions autonòmiques i en altres autonomies de l'Estat. Ara parlarem una miqueta més de les idees, i perquè dintre de l'independentisme sabem que segurament poden tenir idees diferents Jordi Graupera, Ernest Maragall o la candidata o candidat del PDeCAT. Fem una pausa, anem a la notícia curiosa que ens portarà avui en clau una mica dels últims dies de Nadal el Rafa Sanahuja, i enfilem ja la recta final del programa.
Ràdio Estel.
Començar el nou any amb bon peu és la mar de fàcil. Aconsegueix el nostre calendari 2019, aquest any en motiu dels 25 anys de Ràdio Estel i els 40 de Catalunya Cristiana. Vine a buscar-lo per només 5 euros a la nostra seu, carrer Comtes de Belllloc 6769 de Barcelona, o si ho prefereixes, per 8 euros te l'enviem a casa. Aquest any celebrem molts anys. Calendari 2019 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. 25 i 40 anys al teu costat.
A la Fundació Bancària La Caixa fa anys que estem compromesos amb cada comunitat, amb cada ciutat, amb cada lloc en què algú ens necessiti. Un compromís que ens ha dut a ser una de les fundacions més grans d'Europa. Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
A Catalunya, un de cada quatre menors viu en situació de pobresa. A la Fundació Pere Tarrés treballem pel benestar i l'educació de milers d'infants en risc d'exclusió social i per garantir-los les mateixes oportunitats que la resta de nens i nenes. Per fer-ho possible, necessitem la teva ajuda. Fes un donatiu a peretarrés.org o al 93 430 1606. Gràcies per ajudar-los a créixer.
Ràdio Estel.
El mirador de l'actualitat. Anem al Mirador amb el nostre col·loqui ja en la recta final, però abans tenim ja a punt el Rafa Sanahuja per presentar-nos la notícia curiosa del dia. Una miqueta amb clau de Reis, oi? És una carta als Reis, això, oi, Rafa?
Ai, Ignasi, quina il·lusió, no?, que ja arriben els Reis Mags, les seves majestats d'Orient, carregadíssims, amb regals per a nens, nenes i adults també. Jo no sé si els nostres polítics hauran tingut temps d'escriure la seva carta, perquè van sempre molt ocupats governant i governant, de manera que jo, per si de cas, he demanat unes quantes coses per a ells, perquè després no es quedin sense. Estimats Reis Mags, jo demano. Per Pedro Sánchez, el primer de tots, li he demanat un kit de supervivència completito, eh? Amb llanterna, manteta que li aïlli del fred del cim i, sobretot, una brúixola que li permeti no perdre el nord, que sé que li va l'aventura. Albert Rivera, per exemple, li he demanat unes sals de bany especialment relaxants. Ja sabeu, perquè porti millor això de ser el líder més valorat, però no tenir unes eleccions en què arrasar, que això et destrossa les cervicals, que jo ho sé. Ah, i a Pablo Casado, a veure, no sé què li podríem demanar. Jo tinc un pack d'aquests de sopar per a dos, degustació, al McDonald's, per suposat, així en certo segur. Tal vegada pugui convidar algú que s'hi estimi molt, no sé, Aznar, per exemple. I més, a Pablo Iglesias, pare, i millor regal que aquest no n'hi ha. Ara bé, per al seu partit demano una bona substitució del seu líder, mentre estigui de baixa per paternitat. Ea! A Santiago Abascal, el líder de Vox, li he demanat una còpia de la Declaració de Drets Humans, que jo crec que li agradarà molt revisar-la en les seves estones mortes, allò que no saps què fer, doncs això, a llegir la Declaració dels Drets Humans. A Quim Torra li he encarregat un coixí d'aquests personalitzats amb la cara de Puigdemont, que jo sé que el troba especialment a faltar i pensa molt en ell. Li encantarà, li encantarà. A Ada Colau, la nostra estimada alcaldessa, un naixement, però des de tota la vida, eh? Amb el nen, Maria, Sant Josep, el portal... Bé, amb una petita explicació del sentit del Nadal. Jo crec que li pot resultar interessant, ja veurem. I al bo de Miquel Iceta, el joc Just Dance de la Play és d'aquells de seguir passos de ball. Espero que no el tingui, perquè ell ja és un expert. Tant de bo, tant de bo. I res, estimats reis, no dubteu, eh? Que s'han portat tots plegats molt, molt, molt bé i es mereixen tot, de veritat. Gràcies per avançar a ses majestats i una abraçada des d'aquí, des del Mirador de l'Actualitat.
Gràcies, Rafa. Bé, ja veuen que hem sortit una miqueta de Catalunya i de Barcelona per demanar regals de Reis a alguns dels nostres polítics. Bromes a part, em sembla que també està bé, no?, tenir una miqueta de bon humor des del debat
polític. El sentit de l'humor és clau per perdre mai qualsevol cosa.
Sí,
sí, sí, vital.
Diuen que, per exemple, grans ciutats com Barcelona o les capitals catalanes i espanyoles, el vot de les municipals és més polític, i en altres petits pobles doncs és més per la persona del candidat, i potser no es mirarà tant això de l'independentisme o no, però creuen que potser aquesta vegada no serà tan així? Deia Josep Maria Cano que intentaran que no.
Ah, jo penso que al final els ciutadans es preocuparan per la seva ciutat. També depèn una mica de com s'enfoquin les campanyes dels polítics, no?, que fa molt a l'hora de plantejar la resposta de gestió a la ciutat i què vol escollir la ciutadania, no? Si es plantegen unes eleccions molt polaritzades amb el tema independentisme, que jo penso que és un error, que el que s'ha de plantejar és unes eleccions amb vistes amb la gestió i amb la ciutat, que és en definitiva, jo penso que els ciutadans i els veïns estan molt cansats ja d'aquest procés, i el que necessiten és un canvi, evidentment, que és el que nosaltres plantejarem.
També estaran d'acord, no?, senyor Guillem López i Dani Planas. No, amb el fet que la gent vol el benefici de la ciutat,
òbviament,
en general.
Òbviament, però que jo només li... Un petit apunt al senyor Josep Maria.
Sí, sí, però discrepi.
Sí, no. La gent està cansada o no del procés. No ho sé del procés, el que sí ens podem remetre als resultats de les últimes eleccions. Potser estan cansades del procés perquè no arriba a culminar-lo, però molta gent encara té moltes ganes de culminar el procés. No sé, veurem a les properes eleccions, perquè això va canviant, òbviament, i les enquestes en podem fer un cas molt relatiu. Però jo no veig cansament, jo potser veig l'independentisme en general es pregunta més... per què no avancem o per què no ens replantegem les coses, si no podem avançar ara, i en canvi anem fent el que estan fent ara potser els grans partits independentistes, que és tirar pilotes endavant, llargues, per poder córrer.
Aquí la qüestió sempre és el debat transversal i el debat intern de l'independentisme, en el sentit que aquí, es pot lluitar per la independència de Catalunya en un context com l'actual, perquè les idees sempre són legítimes, i aquí el gran debat surt sobre la possibilitat de decidir a Catalunya en un referèndum o no. Bé, no dic res de nou, em sembla, per vostès, eh?
No, jo el que replantejaria, que crec que el que pretenies preguntar era si sí. Anàvem cap a unes eleccions plebiscitàries sí. O no.
Exacte.
I ara mateix, tal com estan plantejades, no ho són, i l'independentisme no sé si està en condicions ara mateix d'anar a discutir independència si independència no,
que de fet
sinó
no és
com
que
arribar a la independència ara, perquè en el moment que vam fer les plebiscitàries, en principi tots acceptant el mateix marc i el mateix objectiu i les mateixes formes per arribar-hi, i ara mateix no és així, ara mateix hem de replantejar quin camí volem seguir, i crec que de fet serviran per veure quina és l'opció més interessant per la ciutadania, i de fet crec que hem de protegir el vot de càstig cap als partits actuals independentistes amb altres alternatives.
Per exemple, Pontons, a l'Alt Penedès, té un alcalde del PP, Lluís Caldeteny, i, a més, em sembla que l'1 d'octubre em van dir una vegada que va votar moltíssima gent. És a dir, que aquí tenim un cas d'una persona valorada, suposo, sí, per les propostes que va fer per la ciutat, en aquest cas del PP, però podríem posar altres exemples de candidatures independents o d'altres partits.
Jo penso que l'alcalde té, o l'alcaldessa té, el millor aparador, no?, per continuar l'alcaldia, perquè si ha fet una bona tasca, en definitiva, com us deia abans, és el que necessitem com a ciutadans, no? Per tant, si un alcalde ha fet bona tasca, és difícil per mi que en una ciutat petita, no dic ja en una ciutat gran, que potser és més complicat o hi ha més aspectes, és difícil que perdi l'alcaldia. Jo penso que perdran moltes alcaldies, abans que parlaven si la gent estava farta o no farta del procés, pel fet del procés. Hi ha alcaldes que perdran l'alcaldia per aquest fet, per no haver-se dedicat durant aquests anys precisament a gestionar bé la seva ciutat, no? I amb el que deia el company abans, també hem de recordar que qui va guanyar les eleccions autonòmiques van ser Ciutadans, no?
Uh-huh. Per tant, partit més votat, però el sistema és parlamentari, ja ho sabem.
El sistema... Sí, bueno. Aleshores, ja no hi ha ni una majoria social, podem parlar, tampoc.
Home, sí, això. Home. No, disculpa, Josep Maria. No recordo el percentatge de vots que devia treure Ciutadans, però dir que cop d'ull, 23,5, 24% a les eleccions del...
Xalac una miqueta més,
sí,
però vaja, 25, sí, sí.
No, disculpeu, per la memòria.
36 diputats, si no recordo malament.
Sí, la majoria social, 47,8% d'independentistes, 30, no arriba al 30% no independentistes.
Els altres és discutible. Senyors, els altres no ho sabem. Ho hem de deixar